Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Dos temes entraran al programa d'avui. Per una banda, us oferirem una entrevista amb el bisbe de Tànger, Monsenyor Santiago Agrelo, que va estar a les jornades de trobada i formació de Càritas Catalunya que es van celebrar el passat cap de setmana a Girona. Per altre costat, també us farem 5 cèntims de la 50a trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes que se celebra aquest diumenge a Girona. El nostre bisbe francès precisament se'n fa ressò en la següent locució setmanal. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. 50 anys. Gràcies i per molts anys. El dia 12 d'octubre de l'any 1964... dia més, dia menys, un grup de persones es reuniren per iniciar l'Hospitalitat de Girona amb la intenció d'oferir als malalts una peregrinació a Lourdes. Fins aquell moment s'afegien al pelegrinatge de Barcelona, però animats pel doctor Narcís Jovany, ja bisbe de Girona, es proposaren preparar l'anada al santuari de la Mare dels Malalts com a diòcesi. Per això, la peregrinació de l'any 2015, dels dies 21 al 25 de juny, serà la 50a peregrinació diocesana. Ara, però, aquest diumenge, dia 12 d'octubre, Festa del Pilar, comença la celebració dels 50 anys amb la trobada clàssica d'infermeres, brancadiers, responsables, delegats, malalts per descomptat. Jornada d'acció de gràcies pensant en el passat i de coratge pensant en l'avui i en el futur. Pensant en aquests 50 anys i des de la meva responsabilitat, cal donar gràcies i encoratjar. Primer, gràcies a Déu, perquè durant tot aquest temps ens ha mostrat el seu favor en els pelegrinatges. A la Mare de Déu de Lourdes, perquè certament és la mare dels malalts. Només cal contemplar les seves cares quan, passant davant la imatge, palpen les pedres de la gruta, o a la processó de les Torges, o a la del Santíssim, o a les celebracions. Però alhora cal donar les gràcies a tots els que han assumit i assumeixen la responsabilitat de l'hospitalitat, i a tots i totes les que han fet possible les anades a Lourdes, des dels més grans fins als més joves. Sempre anem al santuari amb l'esperança de la guarició del cos i de l'esperit. Estic convençut que a cada peregrinació els participants també ens hem sentit guarits, potser no, de totes les malalties corporals, però sí d'algun d'aquells mals de l'esperit que fan molt de mal a la persona i als qui conviuen. D'altres han trobat fortalesa en el seu dolor, han retrobat la mare i el seu fill Jesús, i tots han viscut uns dies de fraternitat i d'estimació. Recordeu que Jesús guaria alguns malalts de malalties del cos, però també guaria dels mals esperits. Acollia, escoltava, perdonava, encoratjava, valorava. La peregrinació és alhora una experiència d'evangelització per a tots, i molt especialment per als joves que s'ofereixen per servir i acompanyar els malalts. Descobrir que els malalts són els privilegiats és viure pàgines de l'Evangeli. Tenir experiència al costat d'un malalt que afronta amb serenor, amb fe i amb un cert bon humor la seva malaltia, els ajudarà en la seva vida molt més que totes les lliçons i discursos sobre valors. És molt important el testimoniatge dels malalts. Jo cada any m'he adonat que són ells els qui m'evangelitzen, els qui m'ensenyen com viure l'Evangeli des de situacions molt difícils. Alhora, contemplar les persones que fa anys que participen en la peregrinació, servint els malalts de moltes maneres fins a l'esgotament, retorna la confiança en les persones i ajuda a valorar el nucli més ferm de la bondat de cadascú, malgrat altres aparences. Experimentar que els joves i els grans amb els malalts formem una família entorn de l'altar. de la imatge de la mare, a les processons, durant l'estona de gresca, ajuda, i molt, a viure la fraternitat cristiana. Estic convençut que l'hospitalitat ajuda a contemplar el rostre de Crist en el rostre dels que més sofreixen, però també a descobrir-lo present i actuant en les celebracions de l'Eucaristia, de la penitència i en altres actes de pregària. 50 anys de vida de l'hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Gràcies i per molts anys. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Monseñor Santiago Agrelo Martínez va néixer a Sados, Riancho, Galícia, l'any 1942 i des de l'any 2007 és l'arquebisbe de Tànger. Pertany a l'orde franciscà i és doctor en teologia. Divendres de la setmana passada va ser a les jornades de trobada i formació de Càritas Catalunya. Abans de la seva ponència vam poder mantenir amb ell aquesta petita xerrada que us oferim tot seguit. Primer, li preguntàvem com era la ciutat de Tànger.
Pues es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años. Suponemos que pasa de 1 millón de habitantes. Es una ciudad donde el barrio antiguo, el Zoco, la Medina, pues realmente es pequeño, pero en torno a ella se han ido añadiendo barriadas desde hace muchos años. Y bueno, yo creo que es una ciudad con mucha emigración interna y con los problemas que la emigración interna lleva consigo, ¿verdad? Pues es una ciudad en la que es fácil encontrar en la calle pues niños desescolarizados.
¿Qué características tiene la archidiócesis de Tánger? Número de católicos ahí.
Bueno, ser no, es un territorio grande para un número pequeño de católicos, unos 21.000 kilómetros cuadrados de territorio y unos 2.500 fieles, con lo cual sería muy difícil que se notara la presencia de estos cristianos en la sociedad si no fuese por las instituciones religiosas, que son numerosas en la diócesis, que son realmente las que dan un rostro muy especial a la iglesia de Tánger. Hay 15 institutos religiosos distintos.
Sí, ¿cuáles son los problemas básicos que hay en Tánger? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia católica? Supongo que Cáritas está haciendo un trabajo muy fuerte, ¿no?
Bueno, en realidad el trabajo de la iglesia no es que responda a los problemas principales que puede tener la sociedad marroquí. Los problemas de una sociedad suelen ser problemas políticos, problemas económicos, pero de organización, de problemas de democracia. La iglesia en esos terrenos no se mete. La iglesia detecta necesidades que están más o menos a la vista allí donde hay una comunidad eclesial e intenta responder a esas necesidades. Cáritas tiene una buena estructura en cuanto a organización diocesana y funciona bien en la ciudad de Tánger. En los otros lugares, dado que la comunidad cristiana es tan pequeña, en algunos sitios son una decena de personas, es difícil tener una actividad de Cáritas porque no se sustenta económicamente. La labor caritativa de la iglesia en la diócesis de Tánger se realiza fundamentalmente a través de las instituciones religiosas.
¿Cómo son las relaciones entre católicos y musulmanes?
En Marruecos.
En Tánger, en Marruecos. ¿Usted como obispo?
Yo creo que en general en Marruecos son buenas, te diría por experiencia, que de todas las naciones del norte de África que conforman la Conferencia Episcopal de la región norte de África, Marruecos es donde la iglesia, creo yo, se mueve con más libertad, donde tiene más autonomía, no solo para el culto, para la, sino también para la acción social, y la ley garantiza a la iglesia tanto la libertad de culto como la libertad de acción, la libertad de enseñanza. siempre se entiende hacia dentro de la Iglesia, ¿no? Pero ese hacia dentro de la Iglesia pues termina por ser a favor de la sociedad marroquí, porque si nosotros tenemos guarderías, las tenemos para niños marroquíes. Si tenemos escuelas de sordomudos o de capacitación profesional o de formación para niños con síndrome de Down, los beneficiados no son cristianos, son todos marroquíes.
Marroquíes más musulmanes, ¿no?
Musulmanes, claro, porque no hay marroquíes cristianos, ¿no? No puede haberlos. Es decir, para ser marroquí se necesita ser creyente musulmán o judío. Y para casarse una mujer musulmana sí lo puede hacer con un varón de una religión del libro que llaman ellos. Entonces podría ser un cristiano, un judío, pero al cristiano se le obligaría a abrazar la fe musulmana.
O sea, un marroquí no puede ser solamente cristiano.
No puede ser cristiano, ¿no? Para ser marroquí. Es decir, habrá marroquíes que lo son, pero lo son de una forma clandestina, digamos.
O sea, uno no puede ser cristiano y tener la nacionalidad marroquina.
Creo que no. Sí.
El fenómeno migratorio, ¿cómo se vive desde Tánger? Ahora se han visto unas imágenes, ¿no?, de Ceuta, de Melilla.
Se vive de una forma muy inmediata y en ese sentido con una gran sensibilidad. No hablamos de algo que nos cae lejos, sino que de personas que tenemos en casa. Muchas veces cuando se da noticia de los muertos en el estrecho, pues son personas con las que estuvimos esa semana en la catedral, en la oración. Algunos los he bautizado yo, me consta. Y bueno, pues eso afecta de una manera muy directa a la Iglesia. Yo creo que la presencia de los emigrantes se trataría de una manera muy distinta si... claro, yo estoy tratando de evitar el nombre, el problema de los emigrantes, porque los emigrantes no son un problema, nosotros hacemos que sean un problema, ¿verdad? Entonces, esa realidad que es la de la emigración la abordaríamos de una manera muy distinta si en vez de pensar en términos de números o en términos de dificultades, pensásemos en términos de rostros concretos, personas con las que te encuentras, que podía ser tu vecino de casa o incluso los de tu propia casa, porque pueden ser los de tu propia casa. Entonces ya no tratas de un problema que te queda lejos, sino que es tuyo, es tuyo. Para la Iglesia de Tánger el problema de la emigración es un problema suyo, es problema de la Iglesia. Y así lo sentimos y así lo abordamos. Tenemos una implicación grande en la atención a los emigrantes. Hay muchas personas dedicadas a atenderlos todos los días. Y sí, añoramos que en Europa pues los políticos, la política, aborden este tema con otros criterios que vayan más allá de la seguridad de las fronteras. Yo te digo sinceramente, de la seguridad de las fronteras no me importa nada, ojalá no las hubiese, de las personas sí.
Usted, volviendo al tema que tratábamos anteriormente, da a entender pues que no hay libertad de religión en Marruecos, porque si una persona quiere ser católica, nace en Marruecos y es marroquí, ¿no le dejan ser católico?
No hay libertad de conciencia, no hay libertad religiosa, hay libertad de culto, una amplísima libertad de culto. Ahora, cuando subrayo lo de la falta de libertad de conciencia o libertad religiosa, en el fondo se trata de una libertad de la que son privados los marroquíes, no nosotros, porque yo en cualquier sitio donde me encuentre, me considero una persona con libertad de conciencia y con libertad religiosa, dice, con libertad de escoger en cada momento lo que entiendo que debe ser, las propias opciones religiosas. Un marroquí en eso está condicionado. Ahora bien, también hay personas en Marruecos, yo conozco algunas, son personas excepcionales, o por su experiencia de vida o por su cultura, que siguen un proceso interior de acercamiento, en algún caso, al cristianismo, y lo hacen con libertad, es decir, desafiando, si es necesario, las leyes que les impiden recorrer ese camino. Por lo tanto, en eso, la ley, aunque tenga en el espíritu el condicionar la libertad, no puede nunca la ley condicionar la libertad de las personas. La persona termina por hacer sus opciones con libertad.
Este cristiano tiene que abrazar la fe musulmana para ser católico.
No, se trata de musulmanes marroquíes que quieren ser católicos. Y pueden hacerlo, tienen que asumir riesgos, pero pueden hacerlo. Y hay personas con suficiente libertad, formación, cultura, como para hacerlo. Normalmente, en Marruecos yo creo que la educación está en niveles bajos, quiero decir, la formación es escolástica, entonces es difícil que una persona se plantee cuestiones sobre la propia religiosidad, porque esas implican un cierto nivel de desarrollo del pensamiento, de capacidad de pensar, efectivamente, de capacidad de hacerse preguntas. No la tiene todo el mundo. Pero en ese sentido, pues la mayor parte de las personas no es que no se consideren libres, es que se consideran que son musulmanes con libertad. Yo lo creo. Como a veces aquí pensamos en las mujeres, la mujer musulmán, cómo es que no se rebela contra una situación que a nosotros nosotros consideramos de inferioridad con relación al varón. Y yo nunca he encontrado en Marruecos mujeres que expresen malestar con relación a su situación, lo cual te lleva a pensar, dice, que por los motivos que sea normalmente, tal vez porque no conocen otra cosa, pero se mueven con libertad en ese mundo, quiere decir que lo que son, lo son con naturalidad. Ahora, la ley efectivamente no es una ley que permita expresamente la libertad de conciencia. A eso habría que añadir seguramente que Marruecos ha suscrito la Declaración de los Derechos Humanos y pone las leyes derivadas de tribunales superiores internacionales, las pone por encima de sus propias leyes nacionales. En ese sentido, es una cuestión de tiempo ir hacia una coherencia entre el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de esos derechos. Y esto que digo de Marruecos, pues habría que decirlo también de aquí, de nosotros, porque nosotros tenemos reconocidos derechos que luego no respetamos en la práctica. Precisamente con los emigrantes, imagínate, el derecho a emigrar, nosotros lo estamos conculcando sistemáticamente. El derecho a pedir asilo cuando uno es maltratado o vejado en el país de origen es un derecho que aquí estamos violando continuamente con expulsiones en caliente y cosas por el estilo, ¿verdad? O sea que una cosa es el reconocimiento de los derechos y otra cosa es el respeto. Y en ese sentido creo que todos tenemos mucho camino que recorrer.
Pues muy bien, Monseñor Santiago Agrelo, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Que vaya muy bien en Tánger.
Gracias a vosotros, es un placer.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Aquest diumenge, dia 12 d'octubre, es porta a terme la 50a trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona. Parlem tot seguit amb el senyor Jaume Torrent, que el tenim a l'altre costat de la via telefònica. Senyor Torrent, benvingut, gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, com estem?
Suposo
que contents, perquè és la 50a trobada d'infermers i brancadiers de l'Hospitalitat de Lourdes de Girona, però també són els 50 anys de l'Hospitalitat de Lourdes, no?
Sí, efectivament, estem molt contents, encara que els últims dies doncs, sempre ens comporta una mica de feina, però estem molt contents per haver assolit aquest aniversari dels 50 anys de la feina que van començar a fer uns feligresos gironins, efectivament. Sí. Estem molt contents.
Bé, senyor Torrent, no tothom sap el que és l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Podríem dir a grans trets que és una entitat que organitza pelegrinatges al santuari de Lourdes, de França? O és més que això?
Efectivament, els estatuts marquen que som una entitat en què una associació que organitzem viatges al santuari de Lourdes amb malalts i discapacitats. Però, efectivament, nosaltres durant l'any, que aquest peregrinatge dura 5 dies, doncs el resto de l'any els socis, els que formem l'Hospitalitat, la gran família de l'Hospitalitat, procurem fer altres activitats, sobretot d'acompanyament de malalts, discapacitats i gent gran.
Vosaltres, bàsicament, organitzeu aquesta pelegrinació, aquest pelegrinatge al santuari de Lourdes. Cada quan el feu? Un cop l'any o hi aneu més vegades?
No, nosaltres el pelegrinatge es fa un cop l'any. Sí. Per l'organització hi solem anar al febrer, que és quan ens trobem totes les hospitalitats del món que peregrinem a Lourdes cada any per poder fer els programes i dividint els espais que utilitzarem els dies que estem allà per reservar-los, però el peregrinatge és un cop a l'any, el mes de juny.
Doncs fem un repàs a aquests actes de 10 a 11 del matí, arribada a la plaça dels Apòstols de Girona i recollida d'etiquets pel dinar de germanor. A 10:45, mosaic a les escales de la catedral. Què serà aquest mosaic?
Bé, aquest mosaic en principi està format per cartolines i els voluntaris, i formarem bàsicament, encara que doncs s'han mantingut en secret o volíem donar la sorpresa, serà bàsicament la medalla d'aquests 50 anys que hem fet especial per aquest peregrinatge d'aquest any i aquestes celebracions amb un fons d'una bandera catalana.
A les 11 del matí, audició de sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí a la plaça dels Apòstols. A 12:45 del migdia, missa presidida pel nostre bisbe Francesc a la catedral. I a 14:45 de la tarda, dinar de germanor en un hotel de la ciutat de Girona. S'espera que hi hagi molta gent, senyor Torrent?
Pues sí, estem apuntats 400 persones. És tot un èxit. Normalment aquestes celebracions del 12 d'octubre estem al voltant de les 350 persones. Aquest any hem arribat a 400. Estem, bueno, motivant a la gent per recordar aquest aniversari, que crec que és molt important per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i pel Bisbat de Girona, que durant 50 anys tanta i tanta gent ens ha acompanyat en un moment o altre.
I en aquests 50 anys la devoció a la Mare de Déu de Lourdes ha anat augmentant, s'ha mantingut, ha anat de baixa?
Jo crec que s'ha mantingut. Jo crec que s'ha mantingut i és molt pel temps que estem atrevessant. Vull dir que mantenir aquesta devoció i aquesta fe a Lourdes i trobar-hi el que s'hi troba allà, pues és molt important, és molt important. Continua igual.
Bé, doncs aquest diumenge, dia 12 d'octubre, se celebra els 50 anys de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i també, per tant, es fa aquesta 50a trobada d'infermeres i brancadiers. Hem parlat amb el senyor Jaume Torrent, que és president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Alguna cosa més, senyor Torrent?
Pues moltes gràcies. Invitar a tothom a que vingui aquests 50 anys de la nostra festa. Si no poden venir a dinar, que vinguin a missa. I sobretot convidar-los a la propera peregrinació del 2015, que serà la 50a peregrinació.
Gràcies, senyor Torrent. Molt d'èxit.
Moltes gràcies. Bon dia.
Església Viva. agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Recordem que aquest diumenge se celebra la 50a trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. A part, hi ha aquests altres actes importants. És la festa de la Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil. A les 11, el nostre bisbe presidirà la celebració de l'Eucaristia a la caserna de la Guàrdia Civil de Girona. Romeries dels pobles de Cabanes, missa a les 11, i dels de Pau i Palau-Saverdera, missa a les 12, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. També se celebra l'aplec de Sant Pelegrí de Cogolls. Des d'aquí saludem els amics de tota aquesta banda de bustoles que escolten aquest programa. Missa a 1:15, aplec de Sant Pelegrí de Cogolls. I també és la romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món dels pobles de Vilafant i Santa Llogaia d'Àlgama. Aquest dilluns, dia 13, trobada mensual del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. Sopem i parlem-ne. Sopar xerrada, aquest apuntes, si ets cristià, a càrrec d'Imma Boz. A les 9, al Casal Bisbe Cartanyà. Dimarts, romeria a Montserrat de l'arxiprestat de Farners Montseny per posar a la intercessió de la Mare de Déu el nou curs que estem iniciant. Dimecres, dia 15, trobada de religiosos i religioses a les 7 de la tarda a les Carmelites Descalces de Montilivi, presideix el nostre bisbe francès. Dijous que ve, dia 16, missa d'acció de gràcies per la beatificació d'Àlvaro del Portillo. A 7:45 del vespre a la catedral, presideix el bisbe francès. Divendres que ve, dia 17, a 7:45 del vespre, concert coral a la parròquia de Lloret de Mar de Dona Gandemel Boys, d'Irlanda del Nord, entrada lliure. Dissabte, dia 18, taller de creixement personal i familiar al Casal Bisbe Cartanyat, de 10 a 12, El sentit del mal en el món, com gestionar-lo. També dissabte de la setmana que ve, missa de Sant Martirià a Banyoles a les 11 a l'església de Santa Maria d'Ostorés. El bisbe francès presidirà la missa en honor al patró de Banyoles. També acte de lliurament de la medalla d'or de la ciutat de Banyoles a mossèn Pere Bach a les 12 del migdia a l'Ajuntament de Banyoles. Recordem, dissabte de la setmana que ve. I també el dissabte de la setmana que ve, el nostre bisbe Francesc administrarà el sacrament de la confirmació a Santa Coloma de Farners. Serà a les 8 del vespre. Saludem avui a totes les pilars que escolten el programa. Aquest diumenge, dia 12, és la festa de la Mare de Déu del Pilar. I en Jordi Pla ens acompanya durant tot aquest octubre, mes de novembre, ben bé fins a Cris Rei, amb el significat de l'Evangeli. Benvingut, Jordi.
Hola, molt ben trobats.
En Jordi Pla és diaca, d'entre altres parròquies, de Borrassà, Cabanelles, Armadàs i Espinavessa. Quan vulguis.
Endavant, doncs. Avui hem llegit un fragment més de l'Evangeli de Mateu, el capítol 22, versets de l'1 al 10. Crist envia els apòstols a predicar el banquet del regne de Déu, la bona nova, a tots els que vulguin participar-hi. Per ell, Déu ens crida a compartir la joia del seu amor de pare revelat pel seu fill, que s'ha fet carn de la nostra carn. Però cal ser honestos amb Déu. No podem anar a les noces del fill de qualsevol manera, contradint les benaurances o desvirtuant el missatge en el nostre dia a dia. Els esquemes de Déu van molt més enllà dels nostres. Ens costa acceptar que allò que la nostra mentalitat humana considera rebutjable o de tercer ordre és justament allò de què Déu se serveix per l'acompliment del regne. Ens costa ablanir el cor per deixar que s'amari dels valors evangèlics i, doncs, de la seva aplicació en cadascun dels aspectes de la nostra vida. Ve gairebé rodat dir segons quines coses de plena sintonia evangèlica en una trobada o en una reunió de cristians, però... ho hem acoplat a la nostra praxi, o si més no, ens esforcem a fer-ho?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.